Volem parlar en àmbit social perquè la nostra comunitat serà la regió de l'Estat on més augmenti la pobresa a causa de l'impacte de la crisi econòmica que està succeint a la sanitària per mort de la Covid-19. Bernat Masferrer, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo Rubio. Sí, ho farem amb Íñigo Macías. Ell és economista i investigador d'Oxfam Intermón. I és que la nostra comunitat serà la regió de l'Estat on més augmenti la pobresa a causa de l'impacte de la crisi econòmica que està succeint a la sanitària per mort de la Covid-19. Així ho avança un informe de la ONG Oxfam Intermón que avalua que en termes d'increment de la pobresa relativa al nostre arxipèlag es produiria un increment de l'11,7% del percentatge de persones per sota de la línia de pobresa. L'informe, titulat Una reconstrucció justa i necessària és possible, i publicat tot just fa una setmana, avança que la pobresa relativa en el marc de l'Estat espanyol podria arribar al 26%, és a dir, més de 12,3 milions de persones que viurien sota el llindar de la pobresa. Per parlar d'aquestes dades alarmant, comptam, com dèiem, amb Íñigo Macías, economista i investigador d'Oxfam Intermón, que, de fet, ha col·laborat en l'elaboració de l'estudi. Molt bon dia, senyor Macías.
Molt bon dia.
I benvingut a Ràdio Illa. Balears va encapçalar el passat mes de maig l'increment interanual de l'atur en el conjunt de l'Estat amb un 92,02% respecte al mateix mes de l'any passat i 35.792 aturats més. Aquí a Formentera molta gent intenta viure amb el que guanya durant la temporada. Enguany la temporada serà més curta i donarà menys beneficis, això si no ens l'escapcen per algun problema relacionat amb la Covid. Com afectarà això al conjunt de la societat?
Bueno, doncs, d'acord amb una mica amb el que hem estat analitzant, o sigui, preveiem que l'impacte serà dur, no? I en el cas de les Illes Balears, doncs, serà un impacte probablement més sever per la important dependència que hi ha respecte del sector turístic, no? Sabem que les limitacions que s'imposen arran d'aquesta pandèmia limiten molt els viatges de persones que vinguin de fora de l'Estat, i llavors doncs entenem que la capacitat que hi ha a nivell turístic és molt més alta de la que podria ser en el cas de que vinguessin, de que el turisme sigui principalment de caire domèstic, no? Que vingués de la resta de l'Estat espanyol. I llavors, doncs aquesta dependència d'un sector que està fortament impactat per les limitacions derivades de la pandèmia, doncs esperem que hi hagi un impacte social molt, molt important, no? El que veiem és que en el cas de les Illes Balears, doncs si abans d'aquesta pandèmia hi havia uns 174.000 persones sota el llindar de pobresa, doncs després de la Covid, doncs aquest nombre s'incrementi en més de 20.000 persones, no? Llavors, doncs, creiem que l'impacte serà molt, molt substantiu.
Uh-huh. Per què Balears, una comunitat que se suposa que és rica i que, de fet, doncs, els darrers anys, l'última dècada, doncs, ha crescut econòmicament, o almenys han entrat molts diners, serà on més augmentarà el nombre de persones pobres?
Bueno, això té a veure una mica, per una banda, estem parlant de desigualtat, que en termes generals les Illes Balears sigui una comunitat autònoma amb molts ingressos, amb molta renda, això no té per què estar confrontat amb la idea que hi hagi moltes persones en la pobresa, no? Pot ser que tinguem molta renda i aquesta estigui concentrada en molt poques mans. O sigui, molt poques persones tinguin molta renda i hi hagin moltes de persones que no en tinguin res i llavors estiguin a la pobresa. Aquest seria un element que explicaria, d'alguna manera, doncs aquesta idea de que per una banda, les Illes Balears és una comunitat que és rica quan la comparem amb la resta de comunitats autònomes, però també hi ha un element molt important que és la desigualtat, no? I per altra banda, què explica aquesta desigualtat? Doncs aquesta desigualtat ho explica una estructura productiva que es concentra molt, que depèn molt d'un sector d'activitat, en aquest cas en el turisme, i que en el turisme doncs hi ha moltes maneres de turisme, no? Hi ha diferents formes de turisme, no? Però sí, el que sabem és que el turisme és un sector d'activitat que va associat a un mercat laboral amb uns nivells de precarietat més alts del que podríem considerar a nivell promig, no? Estem parlant de contractes temporals, estem parlant de contractes que estan molt vinculats a la temporada turística i que quan s'acaben, doncs s'acaben aquests contractes. I llavors, doncs, això ens fa preveure que l'impacte, en aquest cas una comunitat autònoma, com tu has dit, amb alts nivells d'ingressos, doncs sigui molt fort, no? Aquesta desigualtat i aquesta estructura productiva que fomenta el mercat laboral, doncs que és molt precari i molt vulnerable.
Precisament en això, li volia fer la següent pregunta. Com és que la crisi no afecta tothom per igual i que els mil milionaris espanyols s'estan fent encara més rics? Va passar durant la crisi de la gran recessió i torna a passar ara.
Bueno, és que és també una mica la història de sempre, no? Doncs... Si tu has aconseguit o tens doncs molts recursos, quan arriba la tempesta, tu tens recursos per trobar un lloc on guarnir-te de la tempesta, doncs si necessites moure't d'un altre lloc perquè en aquell lloc on estàs no és segur, etcètera, tens els recursos per moure't. Això és una mica la història, no? Sempre ha estat la història de l'ésser humà, no? Quan tens recursos, doncs pots enfrontar aquesta situació de manera molt més fàcil, no? Què és el que veiem? És que al conjunt de l'estat espanyol la desigualtat, tant de renta com de riquesa, ha augmentat molt i llavors s'ha anat concentrant en menys mans i llavors aquestes persones, aquest nombre cada cop més petit de persones que concentren més riquesa i més renda, doncs poden capejar el temporal de manera molt més satisfactòria que no la resta, no? I llavors el que vam fer és també analitzar una mica a partir de dades d'una revista molt coneguda que es diu Forbes, que analitza anualment quin és el valor i diàriament quin és el valor del patrimoni de les persones més riques de cada país del món. Vam dir, bueno, anem a veure què ha passat durant el temps just on estem vivint la pandèmia, no? on l'economia es va parar parcialment, on no podíem sortir de casa. I llavors, doncs, per la nostra sorpresa, el que vam veure és que entre aquelles dates, entre el 18 de març, l'estat d'alarma va començar el 14 de març, tenim dades del 18 de març fins al 14, fins al 4 de juny, doncs el seu valor, el valor de la seva riquesa va augmentar molt. Sí que és veritat que abans d'aquest període també va decréixer molt la riquesa, però el que és sorprenent és quan tots estàvem a casa, tots havíem de restar a casa i havíem de complir certes normes per a la nostra seguretat, per a la seguretat de tots, doncs gent amb molta més riquesa que tots nosaltres, doncs des de casa se n'anaven enriquint, no? Són dues situacions que ens agrada posar en contraposició i això és el dia a dia, no? Uh-huh.
Quins són els col·lectius que seran més afectats per la crisi que arriba?
Bueno, el que preveiem és que, i el que preveiem, i una mica amb les dades que ja tenim, no? Perquè com has començat explicant al principi, doncs quin ha estat l'impacte en termes del mercat laboral, no? De les Illes Balears, etcètera. O sigui, el que sabem ja és que els col·lectius que han estat més afectats ja per aquests mesos de parada parcial de l'economia o fins i tot total, doncs han estat els sospitosos habituals, podríem dir, no? I quan parlo de sospitosos habituals estic parlant també dels sospitosos que ja van ser molt més afectats durant la crisi del 2008, no? Estem parlant de dones, estem parlant del jovent, i estem parlant de persones migrades, no? No nascudes a Espanya. I per què? Doncs perquè aquests col·lectius són els col·lectius que presenten una major precarietat pel que fa a les seves feines, pel que fa als seus contractes. Són els primers que els reduirà el nombre d'hores per qual estan contractades, són els primers pels quals perdran la feina. Llavors, seran doncs, els de sempre, no? Llavors, el que volem fer és amb aquest informe volem fer una crida que havíem estat sortint a les 8 de la nit a aplaudir, no? No només als serveis mèdics i al personal mèdic, sinó també hem estat aplaudint tota la gent que ha estat posant els productes en els nostres supermercats, no? Els transportistes que han estat movent productes, doncs en aquest cas imagini's arribar a Formentera tots els productes necessaris, etc. I doncs el que veiem és que la gent que estava cuidant dels nostres avis i àvies, no? I el que veiem és que no volem deixar enrere aquestes persones. Aquestes persones seran previsiblement les més afectades i llavors el que volem és que no ens oblidem d'elles ara quan comencem a parlar de la necessària recuperació, reconstrucció econòmica.
Hi ha també un 19,6 persones que treballen, un 19,6% de persones que treballen, que tenen el seu sou, i que malgrat això estan en situació d'exclusió social. Què s'està fent malament?
Doncs això, mira, ahir mateix estava mirant les darreres dades envers això de l'estat espanyol. Això és el concepte de treballadors pobres, no? Persones que tenen feina, però que viuen en les llars que les seves llars són pobres, no? En els darrers 4 anys, apenes ha variat aquest percentatge de persones que treballen i que són pobres, no? Això és el que reflecteix, de nou, és aquesta vulnerabilitat del mercat de treball que tenim, no? Tenir feina ja no és una condició suficient per a garantir que sortim de la pobresa, no? I per això és vital que ara l'impacte, aquest impacte que es traduirà en pèrdua de llocs de treball, que es traduirà en pèrdua d'hores de treball, etc. El que volem és que paguem tots que aquesta factura que haurem de pagar doncs es pagui de manera molt més justa que va ser durant la crisi del 2008, no? El que volem és evitar que aquesta reconstrucció, quan tornem a créixer, no es fonamenti en aquesta idea de que vale, tens una feina, però encara ets pobre, no? O sigui, això és una dada que ens hauria de fer avergonyir a tots, no? I desafortunadament, Espanya, respecte a la resta de països europeus, doncs estem al capdavant d'aquesta dada.
Pel que fa a les fórmules, què proposeu per a minimitzar aquest impacte a la societat i evitar l'empobriment de milers de ciutadanes i ciutadans balears?
Doncs bàsicament, per una banda, han de parlar del mercat laboral, no? Amb les recents reformes del mercat laboral, doncs, s'ha perdut la capacitat de negociació dels treballadors i treballadores. A l'economia s'ha produït també un procés pel qual, en comptes de contractar les persones amb un contracte estàndard, diguéssim, l'economia espanyola cada vegada destaca més per aquests tipus, aquests falsos autònoms, no? S'han de fer més inspeccions pel que fa a aquests contractes que són temporals quan no haurien de ser, etcètera. Doncs en l'àmbit del mercat laboral fem una sèrie de propostes per evitar, com et comentava, que l'impacte no sigui tan injust i que no paguin els treballadors i les treballadores més vulnerables. També ens agradaria que no ens oblidéssim d'aquestes persones migrades que també han estat al front, no? El que no pot ser és que fem servir a ser gent migrada com a una mercaderia que la fem servir quan la necessitem, i quan no la necessitem doncs ja ens oblidem d'ells, no? Doncs proposem una regularització de les persones que estaven en situació irregular abans de la pandèmia, i finalment fem una sèrie de propostes a nivell tributari perquè això costarà diners, aquesta recuperació costarà diners, i el que també sabem és que des de fa anys doncs Espanya es troba enrere pel que fa a recaudació. Recaudem poc i recaudem malament. Recaudem poc perquè quan ens mirallem amb la resta de països europeus recaudem menys respecte del PIB, i recaudem malament perquè cada vegada el que hem fet els darrers anys és que paguin més les famílies i les llars envers de les empreses i les rendes de capital, no? I el que fem és una sèrie de propostes per avançar entre caudar més i de manera més justa, no? Fent que els que més en tinguin més paguin, no? I llavors amb aquesta idea, doncs amb un ampli consens, doncs crec que podríem amortir l'efecte i sortir més enfortits.
No, esmentaves indirectament el precariat, no? Tota aquesta gent que treballa però que malviuen, que són pobres, i parlaves de la recaptació. Més enllà de que recaptem malament, també hi ha, per exemple, les Balears, totes aquestes grans empreses tradicionals, turístiques, multinacionals, que tributen fora directament, que no deixen els seus diners aquí, que tributen en paradisos fiscals o en altres països o part de la seva feina. A l'altre extrem hi tenim, per exemple, moviments com les Kellys, no? Que no sé si us mereixen la vostra atenció, les cambreres de pis que s'organitzen sindicalment per intentar combatre unes relacions laborals draconianes, amb molta malaltia, salaris baixos, moltes hores, etc. Són els dos extrems del que no funciona?
Sí, són, és podríem dir que són dues realitats que conviuen, no? És a dir, sí que nosaltres fem un treball molt intens, de fet fem una anàlisi anualment de quina és la presència de les empreses que conformen l'índex bursàtil de l'IBEX, en el qual, per suposat, hi ha empreses conegudes turístiques, i per altra banda també hem estat treballant amb organitzacions com les Kellys o d'altres també recentment, per exemple, aquests Riders per Derechos, no? Aquesta gent que ens porta com menjar que comprem, que ens porten productes que venen en bicicleta, no? I el que veiem és, doncs clar, és que el que ens sembla molt injust és que, per una banda, aquestes grans empreses redueixin la seva factura fiscal, però que al mateix temps doncs, transmeteixin aquests ajustos que haurem de fer en les persones més vulnerables. No? En aquest cas, com m'explicaves, doncs, per exemple, tenim empreses turístiques que desafortunadament doncs tributen a paraïsos fiscals o països de baixa jurisdicció, amb la qual redueixen artificialment la seva factura dels impostos que haurien de pagar pels beneficis generats a Espanya, i per altra banda doncs transmeteixen aquesta pressió per aconseguir més beneficis, no, sobre les persones, en aquest cas les cambreres de pis que treballen en molts hotels amb condicions draconianes. O sigui, són dues realitats que conviuen i sobre les quals doncs hauríem d'intervenir, no? Per una banda, les empreses haurien de pagar la seva quota justa, hauríem d'evitar que es produeixi aquesta possibilitat de reduir la seva factura fiscal, i per altra banda, el que hem d'aconseguir és que totes aquestes persones que fan un treball que és necessari per a les activitats d'aquestes empreses hoteleres, doncs rebin un tracte just en forma d'un contracte just.
Moltíssimes gràcies per posar llum sobre aquesta qüestió. Íñigo Macías, economista i investigador d'Oxfam Intermón. Recordem, Balears serà qui patirà més els efectes econòmics de la pandèmia. Déu-n'hi-do, la tardor hivern que mos ve damunt. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.